Bé, ja heu pogut sentir la sintonia, és la sintonia del vostre programa de salut aquí a la nostra casa, Ràdio Falset, un programa que us acompanya, com sabeu, mensualment. El mes passat vam tindre, per circumstàncies, de repetir un programa o una entrevista anterior. Aquesta vegada no, aquesta vegada farem una entrevista nova, és a dir, que no havíem passat mai pel nostre programa, i entrevistarem una persona relacionada al món de la sanitat, evidentment, en aquest cas una persona a la qual tots, a major o menor grau, acabem fent ICAP. Es tracta de l'odontòleg, del dentista, i en aquest cas tenim a la Judit Papasell. Ella és dentista, al cap de Flix i al cap de Mora, i amb ella, pues, i a banda té una consulta privada, i amb ella tindrem una xerrada sobre tots els problemes que puguin afectar la nostra boca. Particularment parlarem de les càries, que és un problema que gairebé és extensiu a tothom amb major o menor grau. Bé, doncs, esperem que aquesta entrevista us sigui profitosa, entregueu tot un set de consells, que és una de les nostres funcions, és a dir, aconsellar-vos, almenys que feu algun consell i que per tant us pugui servir per alguna cosa. I així doncs us deixem amb aquesta entrevista, que esperem sigui força interessant. Bé, bon dia. Com hem dit a la introducció, avui al nostre programa El Fem Salut tenim a una odontòloga, en aquest cas, a la Judit Papasseit, i amb ella, com us hem dit a la introducció, volem parlar una mica dels problemes que porta una part del nostre organisme, la boca, que és molt important perquè és per on mengem, i precisament doncs, per això n'hem de tenir molta cura. Bon dia, Judit.
Hola, bon dia.
Per començar, si et sembla, parlarem d'una problemàtica que pràcticament a tots ens toca alguna vegada o altra, que són les càries. I si et sembla, per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica com definiríem una càries. Què és una càries?
Pues mira, una càries és una malaltia infecciosa produïda per bactèries que provoquen una destrucció de l'estructura de les dents.
Uh-huh. I en principi, si no ho tinc mal entès, la dentició, pues, forma part, o sigui, la peça dental forma part un esmalt, una dentina i una pulpa, no? Diguéssim, és l'afectació d'aquestes tres capes.
Sí.
No? Amb diferents graus, evidentment, depenent de la importància de la pròpia càries en concret.
Sí. Sí, hi ha càries molt petites que només afecten a l'esmalt. Després, quan afecten a la dentina, ja comencen a haver molèsties al fred, al calent, i quan afecten a la pulpa poden desenvolupar en una infecció.
Uh-huh. O sigui, tindran diferents tipus, depèn del grau d'afectació, sí, que hi hagi.
Sí, i els símptomes també són diferents segons a la part que afecta, també.
Uh-huh. I podem començar des de qualsevol edat, en principi, no? Perquè les càries poden aparèixer des dels més menuts de la família,
sí,
en principi, fins als més grans. Encara que no sé si té alguna afectació el fet de que siguin dents de llet o dents, diguéssim, de les definitives?
No, bueno, poden afectar a les dues denticions, per igual.
I no té cap importància el fet de que siguin de llet o de l'altra manera. Depèn únicament de cada persona i de cada individu. En principi, si et sembla, parlem una mica de les causes que poden comportar que hi hagi més tendència. Ja sabem que la càries és una cosa que com hem dit, pues incideix a gairebé tothom. Però sempre hi ha persones que puguin tenir-ne més o menys. I pel que he estat mirant una mica, l'herència pot tenir alguna mena de...
Mira,
alguna mica, algo a veure, diguéssim.
Sí, perquè dintre de les causes de la càries, una són factors individuals, com per exemple poden ser la qualitat de l'esmalt de les dents mal posades, que també és un factor que es pot heredar, i després també la saliva, la quantitat de saliva i la qualitat. Llavors això sí que són factors que són individuals i que se poden veure a l'herència.
Ja, llavors, evidentment, si un té una herència d'aquest estil, doncs tindrà més números, diguéssim, perquè vagi tenint càries al llarg de la seva vida.
Sí.
Un altre factor, evidentment, que tots hem sentit parlar, és l'alimentació, no? L'alimentació, en aquest cas, és un fet clau, no? Si no
és molt important, és molt important perquè les dietes riques en hidrats de carboni, bueno, refinats o sucres, són més propenses a fer càries. Llavors, un dels sucres més cariogènics, que produeixen més càries, és la sacarosa. Uh-huh. Llavors, les dietes que són riques en sucres són les que, pues, bueno, més problemàtiques en aquest cas.
En aquest cas també té alguna mena d'incidència el fet de que algunes persones, pues, jo mateix, per exemple, a vegades pues, tens més tendència a fabricar més sarro o menys, no? Malgrat que facis la higiene dos cops al dia o així, doncs, també tens una certa propensió a tenir sarro. El sarro també té alguna incidència en les càries?
A veure, el problema és que el sarro se forma a través de la placa dental. Llavors, la placa dental és una pel·lícula que s'adhereix a les superfícies de les dents i que està formada per bactèries, per proteïnes de la saliva i per restes d'aliments. Llavors, com més passa el temps, aquesta placa dental se va calcificant i es converteix en sarro. Llavors, al damunt de la, o sigui, com que la placa dental hi ha bactèries i el sarro també, pot donar més predisposició a tindre càries. És un dels factors causants de les càries.
I el diagnòstic que podem fer de... O sigui, un diagnòstic del grau es fa mitjançant una radiografia, bàsicament, no?
Sí, bueno, el que s'hauria de fer pues, és una exploració a l'odontòleg, al dentista, i bueno, i bàsicament després es fan radiografies per veure l'extensió de la càries.
I, si et sembla, parlem una mica dels factors que ens poden ajudar a previndre una mica les càries, perquè les càries, evidentment, pues, com que tenen diferents graus, pues, suposo que com més aviat es pugui agafar la cosa, menys problemàtica ens podrà donar, no? Per
sí.
Tant, si et sembla, parlem una mica de què hem de fer per la prevenció. Tots ja sabem que és molt important la higiene, però segurament hi ha altres factors que també poden ajudar a que les càries puguin aparèixer més tard o puguin resoldre's d'una manera més correcta.
Pues sí, mira, en primer lloc, la higiene. Tindre una higiene després de les menjades principals, almenys 3 vegades al dia, i utilitzar fil dental. Això és molt, molt bàsic. Llavors, tindríem també tindre una dieta variada.
En el tema de la higiene, perdona,
sí.
El tema d'aquests espatlls que darrerament pues, hi ha aquests, d'aquests que són elèctrics, diguéssim, s'ha vist que si realment tenen alguna millora respecte al tema de la higiene, respecte al tema de que no puguin aparèixer tantes càries? Ho dic perquè són d'aquests que es mouen més i que potser la higiene és més important, o sí o no ho sé.
Mira, els raspalls elèctrics s'ha vist que sí que eliminen una mica més de placa dental que els manuals. Però tot i això, els manuals, si s'utilitzen bé, també funcionen molt bé. Llavors, també, per exemple, els raspalls elèctrics s'indiquen en gent que, pues, que, bueno, que té algun problema de mobilitat de les mans i que no es pot raspallar amb un raspall manual bé. Llavors, netegen bé els dos, sí que s'ha vist que eliminen una miqueta més de placa els elèctrics, però bueno, que un manual, si s'utilitza bé, també és efectiu.
En el tema de la higiene també una cosa important és el canviar el raspall de forma relativament habitual, no? Quant
sí.
temps s'aconsella que duri un raspall, per exemple?
Pues s'aconsella més o menys canviar els 3 mesos.
Els 3 mesos.
Cada 3 mesos.
I en principi, després de raspallar, també hi ha un tema que és de que si ha de ser la... diguéssim, el tipus de filament ha de ser més dur, més tou, entremig, o això depèn una mica de cada persona, de com ho suporti.
Sí, també depèn de cada persona. Lo normal o el més freqüent és que s'utilitzi la duresa mitja, perquè bueno, després també hi ha la tova i la dura. El problema que podem trobar amb la dura és que si hi ha persones que apreten molt pues poden provocar desgastos a l'esmalt. I a vegades també si utilitzen raspalls tous, pues que no s'eliminin bé la placa, però a vegades hi ha casos especials que tenen les genives molt delicades o casos que es fa cirurgia que es necessiten raspalls més tous. Llavors és una miqueta dependent del cas.
Parlem una mica de la dieta, ja ho has tocat una mica abans, que el tema dels sucres, bàsicament el que coneixem per sucres, sobretot el que és la sacarosa, no en aquest cas suposo que no hi tindria rebre la fructosa, és a dir, el sucre de la fruita. No, pel que has dit, no tindria tanta incidència.
No.
Però hi ha algun altre factor a nivell dietètic que pugui incidir en el tema de càries o únicament és el tema dels sucres?
Bueno, bàsicament és el tema dels sucres, perquè les bactèries, diguéssim, que tenim a la boca, el que fan és que aprofiten este sucre i el que produeixen és un àcid a la boca, que és el que destrueix les dents. Llavors, clar, les dietes que són riques en aquests sucres són les més propenses a tindre les càries. Llavors, clar, són sucres que, per exemple, podem trobar en sucs de fruites, en refrescos, en dolços, bolleria... Són sucres refinats que són els que més poder cariogènic tenen.
Si no ho tinc mal entès, com més estona estigui en contacte els sucres, és a dir, per exemple, que un estigui prenent una beguda durant una hora...
Sí.
També això va una mica en relació al temps que està en contacte l'element aquest, en aquest cas la sacarosa, amb el que és la dentició, fa que hi hagi més
sí.
propensió a la...
Sí, perquè com més temps passa i la placa dental a les bactèries està dintre de la boca, clar, li dones molt més temps a les bactèries a treballar i a crear este àcid i a destruir les dents. Uh-huh. Llavors, després de menjar ens netegem les dents ràpid, pues no deixem que aquestes bactèries treballin destruint les dents.
Uh-huh. Un altre element que tinc entès que afavoreix la prevenció és el fluor. De fet, la majoria de pastes dentífriques pues, porten fluor. Però antigament, recordo jo a l'escola, alguna vegada havíem fet allò de la fluoració, sí. I això són factors que poden ajudar una mica també en la prevenció o simplement amb el raspallat, la fluoració que ja fem de forma habitual. No cal arribar a les pastilles aquelles, que jo també recordo que algun cas ha tingut que prendre pastilles de fluor.
Sí, a veure, és un complement al raspallat, a la higiene diària. Llavors sí que hi ha suplements de fluor, diguéssim, que bueno, abans se donaven bastant, i és pues, bueno, sobretot en gent que, per exemple, l'aigua de beguda no té la quantitat de fluor adequada i que, per exemple, tenen una qualitat d'esmalt bastant dolenta. Llavors, en aquests casos sí que es poden indicar comprimits de fluor, però si no, l'ús de fluor en forma de col·lutoris, de líquids de glopejar o el que està en les pastes de dents o en gels o vernissos ja ens ajuden a previndre una miqueta la càries.
Uh-huh. I, evidentment, com en tot, el que hem de fer és acudir de forma, per tal de previndre també de forma regular al dentista,
sí.
Ja sigui al cap on segurament li miraran i si convé pues, encara fer un empaste pues, s'haurà d'anar a una privada, en aquest
sí.
cas, almenys fins a hores d'ara,
sí.
Però evidentment la prevenció comença pues, perquè abans de que hi hagin els problemes ens adrecem a vosaltres, no?
Sí, el que se recomanaria almenys és una visita cada any a l'odontòleg, però almenys pues, bueno, si hi hagués alguna càries que fos petita, com més aviat se diagnostiqui, millor.
Uh-huh. I evidentment pues, també pues, normalment se sol acompanyar d'una higiene més a fons, perquè evidentment la higiene que fem, encara que la fem diàriament, pues, de vegades ens pot quedar algun petit racó o alguna petita cosa que ens pugui quedar allí que per tant no la puguem acabar de treure. I per tant una higiene bucal, almenys de forma anual o dues vegades a l'any també seria recomanable.
Sí, és molt recomanable, sí.
En principi també has parlat una mica del que són els símptomes del que és una càries.
Sí.
Si et sembla, explica'ns una mica com se desenvolupa, és a dir, per què comença, quins són els símptomes que podem notar inicialment i com, ja ho has apuntat una mica al principi, però com se va desenvolupant aquests símptomes que van apareixent al llarg del temps, això de que es nota la sensació aquesta de les begudes calentes, les begudes fredes. Si sí. Explica'ns una mica com es nota tot plegat.
Pues... Mira, una càries pot començar amb dolor al veure coses fredes o al menjar fred o inclús en l'aire fred del carrer, diguéssim. Pot començar amb un dolor al fred i, per exemple, als aliments dolços. Llavors, també pot donar un dolor al calent. Si fa mal al calent, ja ens indica és un signe de que la càries és una miqueta més profunda i després pot acabar amb un dolor continu, que quan ja fa un dolor continu i sobretot espontani, que no es desencadena ni al menjar ni al veure res, és que la càries ja està tocant a la pulpa, que seria el nervi de la dent, diguéssim.
Mm-hmm. En principi, començarien, diguéssim, ara hem parlat una mica de la prevenció, del que és una càries, de la prevenció, i de que quines coses són les que es noten, quins són els símptomes que es notem quan ja comença a aparèixer una càries, però llavors, quan ja ha aparegut... L'inicial és empastar, no? Inicialment. En quin tipus de matèria, de substàncies sol empastar? Perquè abans ve és molt allò de l'or, no? Que jo he vist a vegades alguna dent d'or o cos d'aquest, no sé si això té alguna cosa a veure o no.
Bueno, això de l'or, el que són fundes que es posaven abans. Uh-huh. Que abans s'utilitzava molt l'or com a material, però bueno, ara s'utilitzen per a les fundes altres tipus de materials més estètics.
Segurament s'utilitza... la porcellana, no? No ho tinc mal entès, una cosa així.
Sí.
Perquè ja porta unes fundes, per exemple, que són, jo crec que són d'aquest material.
Sí, mira, hi ha diferents materials ara a l'hora de fer fundes. Per exemple, està la ceràmica, que és la porcellana, després hi ha el metall ceràmica, i ara també recentment ha sortit un metall que és nou, que es diu zirconi. Llavors és un metall que és blanquinós i al damunt se posa la ceràmica.
Uh-huh.
Llavors és una cosa molt més estètica.
Uh-huh. I un cop, pues, si s'ha pogut empastar bé, però si no s'ha pogut empastar, pues, bueno, suposo que La solució passa, pues, o sigui, si l'afectació ja és de tal importància que ja aquella dent o aquell queixal no es pot salvar, pues parlem ja de l'extracció, no, pròpiament.
Sí.
En aquest cas. I en aquest cas normalment se sol utilitzar també antibiòtic, pues, per, diguéssim, abans, prèvia a fer l'extracció, no? Sol ser així.
Sí, bueno, això depèn si provoca infecció o no. O sigui, normalment quan la càries és molt gran i arriba a lo que és la pulpa, se comença a fer una infecció per dintre de la pulpa, que el que pot fer és, si va evolucionant, passar a l'os, i el que sempre intenta és buscar sortida, que és com quan fa un flemó, intenta sortir com si fos com un granet de pus, que, que nosaltres és el que li diem una fístula. Llavors, quan ja hi ha un component d'infecció dintre de la dent i inclús a l'os, que hi ha el flemó, sí que donem antibiòtic. No és sempre necessari donar antibiòtic per arrencar una dent, però bueno, moltes vegades, com que la gent sol esperar bastant, ens mostrarem en aquest cas, que sí que n'hem de donar.
I fins i tot, si no ho tinc mal entès, doncs, fins i tot en casos molt concrets, i això és veritat, no sempre, però una infecció d'aquest estil, doncs, pot afectar, doncs, fins i tot a nivell d'algun nervi que pugui fer una inflamació important de tot el que és la cara i coses d'aquestes, en algun cas, no? Si no ho tinc mal entès.
Sí, perquè quan hi ha infecció i inflamació, doncs, les estructures veïnes també s'inflamen i bueno, doncs, pot haver bastants problemes.
Bé, doncs, em sembla que hem parlat lo suficient de la càries. És possiblement el que toqueu més cada dia a la consulta, tant a nivell de primària com a nivell de la vostra consulta privada.
Sí, sí.
Però ens agradaria acabar de passar el temps que ens queda de l'entrevista parlant d'una mica d'altres tipus de problemes que també potser veieu habitualment a la vostra consulta. Concretament, per exemple, les gingivitis, que una mica, si no ho tinc mal entès, és una inflamació de la gingiva, i aquell sagnat que de vegades quan ens raspallem, pues, surt, és un indicatiu de que aquella gingiva pateix una mica, potser.
Sí.
Explica'ns una mica què és la gingivitis.
Bueno, mira, la gingivitis forma part de les malalties periodontals, que entre elles està la gingivitis i la periodontitis. Llavors, les malalties periodontals són infeccions que afecten els teixits de suport de les dents, que entre elles estan doncs, les genives i l'os. Llavors, les gingivitis és una inflamació de la geniva, diguéssim. I la periodontitis és quan aquesta inflamació evoluciona i afecta a l'os, ja, diguéssim, de les dents.
És a dir, serien dos processos que són el mateix en si, el que passa que la gingivitis comença per aquí i si no es té cura, doncs pot arribar a la periodontitis.
Sí.
Una mica, les causes que poden dur a una gingivitis, quines serien?
Pues mira, hi ha factors genètics, que és el que hem parlat abans en les càries, que hi ha una predisposició heredada, hi ha gent que té més predisposició a tindre aquest tipus de malalties. Després hi ha factors sistèmics, com per exemple són l'edat, l'estrès, alguns tipus de medicació...
I si no tinc mal entès, l'embaràs també pot tenir alguna incidència en aquest sentit?
Sí, perquè ja l'alteració hormonal el que provoca és una predisposició a inflamar les genives.
I també algun tipus de fàrmacs, si no ho tinc mal entès.
I alguns tipus de fàrmacs, com per exemple les pastilles anticonceptives, també poden provocar inflamació de genives. Llavors, després també tenim factors locals, que diem, com són la placa dental i el sarro, si es fa alguna lesió a la geniva amb el raspall de dents o amb el fil dental també, la mala higiene, i bueno, després també les dents mal posades, quan hi ha dents mal posades o hi ha, per exemple, empastes que tenen els bordes pues una miqueta aspres, el que fan és que es pot acumular més placa dental i pues, bé, hi ha més predisposició a la gingivitis.
I també, ara potser ja no és tan habitual, però també hi ha algun tipus algunes deficiències de vitamines que poden ajudar en l'aparició, no? Si no ho tinc mal entès.
Sí, també hi ha deficiències de vitamines. I també la diabetes mal controlada també és un factor predisponent.
En aquest cas, pues, la prevenció bàsicament seria una mica pues, la higiene bucodental, pues, amb el raspallat i també possiblement amb col·lutoris, pues, també hi pot ajudar en aquest sentit, no?
Sí,
en el tema de que el col·lutori sembla que arribi més amb el parts on no pot arribar, per exemple, el fil dental o fins i tot el raspallat.
Sí, a veure, col·lutori ajuda. El que passa és que no és com a complement sempre. Si només utilitzéssim col·lutori, tampoc faríem molta cosa. Llavors, al mercat hi ha molts col·lutoris per a diferents coses, però sí que n'hi ha alguns que tenen productes per les genives que van molt bé. però sempre ha de ser un complement del raspallat i del fil dental.
I també hi ha algun tipus de productes, ara no recordo exactament, però sé de que és com un pols que es fica barrejat amb aigua, que també una mica serveix per a aquest tipus d'alteracions, no? Recordo que vaig anar al dentista i et dona allò que et diu que has de prendre o acabat de fer la higiene bucal, i és com una mica un reforçant. El bicarbonat o...
Bueno, és que el bicarbonat el que s'utilitza més que res per blanquejar les dents, i en algunes clíniques també després de les higienes utilitzen bicarbonat.
I en principi seria una mica qüestió bàsicament de la prevenció. I com has dit, després de la gingivitis, que quan això no solventa, pot arribar a periodontitis, i en aquest cas l'evolució pot, arriba a la periodontitis, fins i tot pot fer caure les peces dentals que tenim, no?
Sí, perquè el que s'afecta, diguéssim, és els teixits de suport, que entre els quals està l'os, i al perdre's l'os, van bellugant les dents i es poden perdre.
I, evidentment, això pot perjudicar tota el que és la dentició. I un cop establerta la periodontitis, es pot aturar d'alguna manera o no?
Sí, es pot aturar en tractaments a clíniques dentals, en neteges especials per la periodontitis, i també amb la higiene diària, i sobretot el tabaco és un factor que empitjora molt els problemes de periodontitis. Llavors, amb persones fumadores també se'ls ha d'explicar una miqueta que han de rebaixar una miqueta el tabac. És important perquè només en els tractaments no es pot aconseguir un bon resultat si no deixen de fumar.
I els símptomes una mica que ens demostrarien que això està posant-se més aviat malament seria unes hemorràgies ja que serien no puntuals, sinó que ja serien bastant habituals.
Sí.
I fins i tot l'halitosi, és a dir, la mala olor de l'alè, podrien ser indicatius una mica de que això va per aquest camí.
Sí, mira, el mal alè, les genives que estiguin molt vermelles i brillants.
Fins i tot la mobilitat d'alguna peça dental, no?
Sí, inclús retracció de genives, que és quan les genives destapen una miqueta les arrels de les dents.
O sigui que es veu la forma de la geniva va pujant cap a dalt o cap a baix, depenent de si és la dentició de dalt o la dentició de baix.
Sí.
Doncs bé, penso que una mica hem tractat els temes més habituals a la vostra consulta. T'agradaria afegir alguna cosa més que creguis que no haguem tocat o no haguem tractat?
No, bueno, més que res, remarcar la importància d'anar al dentista almenys una vegada a l'any per poder detectar tant càries com malalties periodontals i altres problemes, que és molt, molt important la prevenció. Més que el tractament és la prevenció.
Sí, perquè al final a última hora, si és qüestió de ficar, no és agradable, tindre que treure totes les dents una a una i tindre que ficar, per exemple, una, si és el cas, una dentadura postissa, diguéssim.
Sí,
però si podem mantenir la nostra dentició fins a que ens fem grans, millor que millor.
Sí, això és el més important.
Doncs bé, Judit, moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra. Bé, i fins aquí ha hagut l'entrevista que hem tingut avui amb la Judit Papaseit, una entrevista que us ha portat un seguit de consells a nivell de dentició, que també hi ha d'haver que tractéssim en el nostre programa. Us recordem una vegada més que teniu uns telèfons, els de la ràdio, i una web, també la de Ràdio Falset, en la qual es podeu adreçar a nosaltres, ens podeu donar suggeriments, ens podeu dir si teniu interès en que tractem algun tema en concret que nosaltres puguem trobar algun professional o algú avesat amb aquest tema i que, per tant, pugui aportar-vos quelcom d'interès. I, doncs, res més. Us recordem, això sí, que el nostre programa es repeteix també demà diumenge a 6:45 de la tarda i els dimarts a 7:45 del vespre. Res més, doncs, us deixem, això sí, amb la companyia de la Montse Bartolomé i el seu Badall Llibres, i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el proper mes, el mes d'abril. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.